Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de gorra i màniga curta. Un dia més gaudirem d'ambient estiuenc amb temperatures màximes properes als 30 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
El titular d'obertura d'avui ens l'explica l'Helena Santín, perquè gairebé 3 de cada 4 regidors del Baix Empordà són de partits independentistes. Bon dia, Helena.
Bon dia. Entre tots els ajuntaments de la comarca sumen 255 regidors independentistes d'Esquerra, Junts per Cat o la CUP. D'altra banda, n'hi ha 96 regidors baixempordanesos que són partidaris d'opcions unionistes, només sobiranistes o d'alternatives independents. En percentatges parlem d'una representació de gairebé el 73% de l'independentisme i quasi un 28% del bloc no independentista o no alineat.
Això representa una distorsió respecte a la realitat. No vol dir que 3 de cada 4 votants del Baix Empordà siguin de partits independentistes, perquè si no, ja hauríem declarat la independència. No és això. Sí que és veritat que en pobles més petits que tenen una representació mínima de 5 regidors, la proporció, o sigui, si feu la proporció entre el regidor que toca per cada habitant a Foixà, per exemple, respecte al que toca per cada habitant a Palafrugell, toquen molts més regidors per habitant o molts més habitants per regidor a Foixà que no pas a Palafrugell. Al revés, molts més a Palafrugell, ho teníem mal apuntat, molts més a Palafrugell que no pas a Foixà, i això genera una distorsió. És a dir, si per la mateixa proporció dels pobles més petits haguéssim de tenir el mateix número de regidors a Palafrugell, doncs potser hauríem de demanar que ens lloguessin cada setmana o cada mes, quan es fan els plens, hauríem de demanar que ens lloguessin al Teatre Municipal i fer posar els regidors a les grades, perquè si no, no cabrien. És a dir, això és ve per una distorsió. La dada està molt bé perquè per destacar això, per destacar que fa falta una mica més de proporcionalitat. No fa falta perquè és més difícil, és difícil d'aconseguir-la, però sí tenir en compte que hi ha manca de proporcionalitat respecte al número de regidors en els municipis segons la seva mida. Som les 8 i pràcticament 2 minuts. Això és el Supermatí. I transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Més notícies. Ahir va haver polèmica a l'Ajuntament de Begur per la pancarta dels presos. Doncs bé, el nou govern del municipi va decidir mantenir la pancarta que demana aquesta llibertat dels polítics independentistes empresonats. Miquel 40.
L'executiu de Maite Selva de Begur ha decidit en una reunió aquest dimarts al vespre que es mantingui penjada la pancarta que demana la llibertat dels presos polítics a la façana de l'Ajuntament. Aquest dimecres al matí, l'exalcalde Joan Loureiro i Esquerra han denunciat que sabia que havia desaparegut i inculpava l'executiu de Maite Selva. El mateix dia al vespre, el govern hi ha respost.
Martí Fonelleres, director territorial de Girona del Departament d'Ensenyament, descarta les demandes educatives de les famílies de Sant Feliu de Guíxols, de la Bisbal i també de Verges. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Després d'uns dies de protestes a les escoles Gaziel de Sant Feliu de Guíxols, Masclarà de la Bisbal i a l'Institut Escola de Verges, Fonelleres va explicar les decisions que s'han pres en una entrevista al Supermatí.
I va deixar clar que no podia de moment complir amb cap de les demandes que tenen aquestes escoles, després les repassem totes, però per una banda, per manca d'estudiants a Sant Feliu de Guíxols i a la Bisbal, i a Verges ja va dir que ho entenia, però que de moment no hi ha pressupost i per tant sense pressupost no es poden dur a terme les millores que reclamen les famílies. De seguida ho ampliem. La Guàrdia Civil recupera una àmfora romana venuda per internet. Atenció, Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. Els agents van escorcollar domicilis a Pals i València i gràcies a un anunci on es venia una àmfora per internet han recuperat 5 àmfores romanes, 2 àncores, una pedra tallada, 6 peces de plom i restes de ceràmica.
Cremen dos cotxes a Begur, Miquel 40.
Els dos cotxes estaven aparcats a la pujada de Sant Ramon, dins el nucli principal del poble. Ho ha explicat Protecció Civil al seu compte de Twitter. L'incendi ha afectat massa forestal, però el van extingir ràpidament.
Una comissió de 3 persones de l'Espai d'Ona de Palafrugell analitzarà les lletres de les cançons que escollin els grups que participin a la cantada de Veneres de Calella, Miquel.
Les conclusions d'aquest grup de treball serviran per posar context i intentar explicar el moment en què es van escriure. L'objectiu és fer reflexió i no reproduir tòpics perquè sí, tal com ha explicat a Ràdio Capital el director artístic de la cantada, Oriol Uller.
Hi vam parlar ahir i de seguida recuperarem els talls més destacats. I s'inaugura l'exposició Gala Dalí, imatge i mirall al castell de Púbol. Maria Monteis.
Una exposició fotogràfica per repensar i qüestionar la percepció de Gala i Salvador Dalí a través d'un recorregut per les seves vides.
I l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per l'Escala. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposem una activitat que comença avui a l'Escala i que es repetirà cada dimecres. És la Riba Market Night. Després us en dono tots els detalls.
Molt bé, això, aquesta activitat cultural ampliant fronteres més enllà també del Baix Empordà, perquè l'Escala la tenim aquí al costat. I és la previsió del temps. Continua el bon temps. És així, Albert Aparicio. Bon dia.
Bon dia. Després d'una jornada calorosa com la d'ahir, on es van arribar els 32 graus a la Bisbal d'Empordà i els 31 graus a Torroella de Montgrí, avui tornem a tenir un temps dominat pel sol i el termòmetre tornarà a rondar els 30 graus de màxima. Tot plegat amb encara una mica de vent de component sud que perd intensitat respecte ahir. Entre demà i sobretot divendres augmenta la inestabilitat i això es traduirà en un cel una mica més variable o mig entrenyinat amb alguns núvols alts i mitjos i un petit descens de la temperatura màxima.
Aquest any se celebren els 50 anys del naixement del trio de Canet de Mar, de la Trinca, que van ser tot un referent de la cançó popular catalana dels 70. Toni Cruz, Josep Maria Mainat i Miquel Àngel Pasqual, coneguts com la Trinca, van debutar en directe el 1969 a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona pel programa Radioscope de Salvador Escamilla. Amb una producció discogràfica de 40 discos, han deixat en el record referències com discos com Opus 10, Nou de Trinca i sobretot Festa Major, que ja és un clàssic indispensable. Doncs bé, a Torroella de Montgrí s'hi farà un homenatge per aquests 50 anys, un homenatge importantíssim. L'espectacle Festa Major 21 es presentarà en exclusiva a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí el dia 30 de juny. Això és aquest cap de setmana que ve, no, l'altre, diumenge. És una coproducció de l'Espai Ter, Set Music i Grup Enderrock i proposarà una revisitació del disc més popular de la Trinca a través dels arranjaments del músic i productor Joan Díaz. I la participació de músics de l'escena pop actual com Cesc Freixas, Edna Sey, Guillem Roma, Ju, Mareta Bufona i Senyor Oca. En el concert també hi seran presents els homenatjats, que són La Trinca.
Supermatí, a Ràdio Capital.
La Ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
El tenor i compositor català Jordi Molina presenta el seu projecte més personal a Calonja. El dimarts 2 de juliol a les 10 de la nit, en el pati d'armes del castell, Jordi Molina presenta Retrat en groc. Un viatge entre la música tradicional, la world music, la cançó i la improvisació. I el 16 de juliol, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya presentarà Tossudament Llarg, un recull antològic de les cançons del cantautor empordanès més estimades pel gran públic, amb la participació dels cantants Bet, Helena Gadel i Roger Padullés. Venda d'entrades i més informació de cada concert a festivalsdecalonja.cat.
queda molt poquet per la primera gran festa de l'estiu a la Costa Brava. Els dies 22 i 23 de juny, el Festival Ítaca programa una doble nit de concerts amb Els Catarres, Oques Grasses, Doctor Prats, Ferri Xerrac, Roba Estesa, Lil Dami, Pupiles i DJs de prestigi per allargar la festa fins a la matinada. El dissabte 22 i el diumenge 23 de juny, celebra la revetlla a Ítaca Sant Joan. Últimes entrades a itacacultura.cat.
Són les 8 i pràcticament 11 minuts. Això és el supermatí de Ràdio Capital. Gairebé 3 de cada 4 regidors del Baix Empordà són de partits independentistes. Entre tots els ajuntaments de la comarca sumen 255 regidors independentistes, és a dir, d'Esquerra, de Junts per Catalunya o la CUP. D'altra banda, hi ha 96 regidors del Baix Empordà que són de partits unionistes, són de partits independents, que per tant potser hi ha algun independentista, és més que probable que hi hagi algun independentista dins d'aquests grups, i també pot haver-ne que siguin només sobiranistes. Helena Santín.
Passades les eleccions municipals i fetes les investidures dels alcaldes, entre tots els ajuntaments del Baix Empordà, la representació de l'independentisme i del no independentisme ha quedat així. Gairebé 3 de cada 4 regidors baixempordanesos són de partits independentistes. En percentatges estem parlant d'una representació de gairebé el 73% de l'independentisme i quasi bé un 28% de l'altre bloc. Això vol dir que dins d'aquest últim bloc pot haver-hi fins i tot també alguns regidors independentistes. En diversos ajuntaments tan sols hi ha regidors independentistes. És el cas de la Pera, Mont-ras, Rupià, Parlavà, entre d'altres. En alguns casos es dona per la llista única, com a Verges o Albons, però en altres casos el fet és que només s'hi presentaven diferents partits independentistes, com ha passat a Forallac i Ullastret, on es van presentar Junts per Catalunya i Esquerra. Quan parlem de municipis, però, ja apareixen els dos blocs, Palamós, Calonge, Sant Antoni, Castellplatja d'Aro, la Bisbal. Tot i això, el nombre de regidors independentistes sempre supera els altres, amb excepció de Castellplatja d'Aro i Torroella.
Torroella, però, clar, cal tenir en compte que aquí estem comptant els municipis, o sigui, els partits declaradament independentistes, Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, però en aquest cas a Torroella, per exemple, la majoria de partits són sobiranistes, tot i que no estan adscrits a cap d'aquests partits, excepte Esquerra i la CUP. Sí que tenen representació, però a més hi ha l'Estatit Som Tots, hi ha Unitat i Progrés Municipal, que són sobiranistes, no es defineixen pel seu suport a la independència estrictament, però sí que són proclius a les demandes sobiranistes i del sobiranisme. Són les 8 i 13 minuts. Ahir va haver polèmica begut per la pancarta dels presos polítics després que desaparegués aquesta pancarta ahir de la façana de l'Ajuntament. L'alcalde, l'exalcalde Joan Loureiro, disculpeu perquè encara parlem en referència a Joan Loureiro com a alcalde, quan ara se n'ha de dir exalcalde. L'exalcalde Joan Loureiro denunciava que el nou govern de Maite Selva l'havia retirat. Va fer aquesta denúncia pública a través de Twitter, després ho va fer Esquerra Republicana en un comunicat als mitjans de comunicació, i ahir al vespre el nou govern de Begur va decidir que la pancarta que demana la llibertat dels presos polítics seguiria penjada al balcó de l'edifici de l'Ajuntament. El cartell ja hi era amb l'anterior equip de govern i per això tot això és el que va generar la polèmica. Miquel 40.
Aquest dimecres al matí, l'exalcalde Joan Loureiro i Esquerra Republicana de Catalunya havien denunciat que havia desaparegut la pancarta i en culpava l'executiu de Maite Selva. El mateix dia al vespre, el govern hi ha respost. En un comunicat, l'Ajuntament de Begur assegura que ha acordat aquest vespre per majoria en la seva primera reunió penjar la pancarta de llibertat de presos polítics a la balconada de l'Ajuntament. Afegeixen que la pancarta no s'havia despenjat aquest dimarts al matí per decisió del govern, sinó que s'ha fet a l'espera de veure què es decidia avui, ja que era la primera vegada que es trobava des de la constitució del nou Ajuntament. En el mateix escrit s'explica que havia estat el mateix Joan Loureiro qui havia penjat la pancarta el darrer dia de mandat a última hora.
Tal com hem anat informant, hi ha hagut últimament protestes. De fet, es mantenen les protestes educatives per part de pares i mares de les escoles Gaziel de Sant Feliu de Guíxols, Mas Clara de la Bisbal i l'Institut Escola de Verges. L'altre dia al Supermatí vam entrevistar en Martí Fonelleres, que és director territorial a Girona del Departament d'Ensenyament. I la resposta que va donar, doncs, no agradarà gaire a aquestes famílies. Eugènia Güell, quines són les reclamacions i què va dir Fonelleres?
Passades les eleccions municipals...
No tenim preparada, Eugènia. De seguida anem amb tu per explicar això, Eugènia. Abans hem d'explicar-vos que, segons ha informat el diari de Girona, o llegim el diari de Girona, la Guàrdia Civil recupera 5 àmfores romanes, 2 àncores i una pedra tallada, 6 peces de plom i restes de ceràmica després de detectar la venda d'una d'aquestes àmfores romanes, suposadament autèntica, a través d'internet. Maria Monteis.
El comprador, investigat per un delicte contra el patrimoni històric, i el venedor, investigat per un delicte de recaptació, han acabat denunciats per la policia. La investigació es va iniciar quan es va observar que es venia una àmfora romana autèntica per internet en una gran plataforma de compravenda, on sovint la policia troba objectes que provenen del tràfic il·lícit de béns. L'operació Arofna va començar l'octubre de l'any passat per part del CEPRONA de València de la Guàrdia Civil, després de veure a les xarxes socials l'oferiment per a la venda d'una àmfora. Després de mesos d'investigació per part d'aquest equip i en col·laboració amb el CEPRONA de Girona, van identificar tant el comprador a Pals com el venedor a València. El jutjat de Catarroja va autoritzar l'entrada i el registre als domicilis, lloc on els agents de la Guàrdia Civil van decomissar diverses àmfores romanes, així com material divers, tot això inclòs com a patrimoni històric. Els dos homes de 40 i 53 anys de nacionalitat espanyola estan sent investigats per un suposat delicte contra el patrimoni històric i un altre de recaptació. Les peces recuperades s'han dipositat al Centre d'Arqueologia Subaquàtica de la Generalitat de Catalunya.
Ara sí, Eugènia, repassem quines són les demandes educatives al Baix Empordà i què és el que hi diu el govern.
Tant a l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols com a Mas Clara de la Bisbal, la polèmica està en les línies de P3. I ara per ara la conclusió podríem dir que està en esperar a acabar les matrícules per saber quin nombre d'alumnes esperen realment i acabar de prendre la decisió. En el cas de Mas Clara no s'ha tret cap grup, sinó que hi ha hagut un nombre superior d'alumnes a les places previstes, un excés d'alumnes que no es poden escolaritzar a Mas Clara, però sí a d'altres escoles públiques del municipi, com serien, per exemple, l'escola Joan Margarit o l'Empordanet.
Una arribada o apareguessin més alumnes o es donés una circumstància que realment hi hagués més alumnat a les places que oferim, nosaltres evidentment optarem per generar aquestes places de la manera més convenient, i si s'ha de posar un grup el posarem, faltaria més, però si no cal...
Doncs això, Martí Fonelleres encara està a l'espera de quin nombre real d'alumnes acaba sent. A més, al voltant de, ja en el municipi, al voltant de 27 germans que se'ls hauria de donar prioritat per estar al mateix centre, però en qualsevol cas això ja es veurà també a l'espera de la matrícula. I va dir Fonelleres que cal fer una comparativa global amb d'altres pobles per veure el ratio i entendre que 37 alumnes són molts alumnes.
Pel pronto cas, 27 o 25 o 22 són uns números i 37 són uns altres, és a dir, nosaltres no escolaritzarem per arribar a 37 en el Masclarà, excepte que hi hagi una circumstància tal com deia abans, que hi hagi més alumnat i requerir realment un altre grup.
Pel que fa a Sant Feliu de Guíxols, a l'escola Gaziel, on sí que s'ha suprimit una línia de P3, diu Fonelleres que ja es va dir que es faria així en el cas que no s'arribés als 225 alumnes en total a tot el municipi.
Però vam deixar molt clar que si Sant Feliu no arribava a tenir aquests 225 alumnes, nosaltres trobaríem un grup. I ho vam deixar-ho clar i taxativament expressat, això. Bé, va arribar el moment de la preinscripció i Sant Feliu va tenir 201 alumnes en total.
Tallà per al Gaziel, que és on hi havia menys preinscripcions, en concret 32, era per on feia menys mal, segons diu Fonalleres. Recordem que els pares i mares de l'escola Gaziel van optar per mobilitzar-se tancant-se a dins de l'escola. I pel que fa a Verges, Martí Fonalleres va dir que sense pressupost no es pot resoldre i que com que depèn dels pressupostos de la Generalitat és una cosa que s'ha de traslladar al govern.
A Verges, les famílies reclamen i amb raó que la situació és insostenible, que les instal·lacions no estan preparades per fer-hi classe i que no tenen espai, no hi ha espai. Això és obvi. Són les 8 i 20 minuts.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Obre la porta a una segona residència a l'Empordà. Coneix els nostres pisos des de 127.500 euros. Informa de servihabitat.com o a una oficina CaixaBank.
Cremen dos cotxes al municipi de Begur. Els dos cotxes estaven aparcats a la pujada de Sant Ramon, dins del nucli principal del poble, i van cremar per motius que es desconeixen. Ho va explicar Protecció Civil a través del seu compte de Twitter. L'incendi va afectar massa forestal. Els bombers de la Generalitat es van desplaçar, també la policia de Begur, i el foc va quedar extingit. Una comissió de 3 persones de l'Espai Dona de Palafrugell analitzarà les lletres de les cançons que escollin els grups que participaran a la cantada de veneres de Calella.
Mare, vull ser pescador.
Les conclusions d'aquest grup de treball serviran per posar context i intentar explicar el moment en què es van escriure aquestes lletres. L'objectiu és fer reflexió i no reproduir tòpics perquè sí, tal com va explicar Ràdio Capital el director artístic de la cantada, Oriol Uller. Miquel 40.
Es vol que no passin per alt característiques de moltes lletres de veneres.
Els homes són alts, forts i valents i savis, i les dones són altes, són mulates i són guapes i no pensen.
Ja.
Podem fer textos que vagin més enllà d'això, podem fer textos contemporanis.
Les conclusions del grup es mostraran al cançoner de la cantada.
S'editen les lletres en paper. Per tant, això queda, no queda només guardat amb unes imatges, sinó que queda escrit en un paper i la gent ho guarda. Jo insisteixo, crec que 2019, veure segons quines coses escrites i sense que hi hagi cap tipus d'explicació, jo crec necessari que hi hagi de ser.
I no només se centraran en el masclisme, també en tota mena de discriminació.
Yo soy un negrito congo que en el África nací, ay, 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 vengo de cantarte unos tangos, si tú me das un beso yo te daré dos. Ho podem explicar, això, jo crec. D'entrada, per exemple, aquesta és una lletra totalment...
L'impuls de revisar les lletres, diu Uller, diu, neix de fer una mirada cap al futur.
I encara en cultura... Una seixantena de fotografies que recorren els vídeos de Gala i Salvador Dalí abans i després de l'encontre decisiu que té lloc a Cadaqués l'estiu de 1929 estaran exposades al Castell de Púbol fins al gener del 2020. Maria Monteis.
Gala Dalí, imatge i mirall és una selecció que compta també amb imatges creades per fotògrafs de prestigi internacional com ara Man Ray, Philip Halsman, entre d'altres, i amb fotografies inèdites o de recent adquisició. A més de les imatges, es podrà veure una secció documental de llibres, fullets i revistes que posen de relleu els diferents usos de la fotografia per part dels surrealistes i, en especial, per part de Salvador Dalí. La Fundació Gala Salvador Dalí, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, dona l'oportunitat de tornar a visitar les vides de Salvador Dalí i Gala a través de la imatge i anar més enllà de la visió esbiaixada que li atribueix a ella el rol de musa passiva i a ell el de paper de l'artista demiurg. Permet establir diàlegs i ponts entre les fotografies que els immortalitzen. Les imatges que conformen la mostra es parlen, s'interroguen i de vegades també es confonen i es camuflen. Algunes habiten espais comuns de la infància i d'altres evoquen molt més del que expliquen. Des de l'organització animen els visitants a participar d'aquest joc espectacular amb el desig que l'experiència l'interpel·li i el convidi a transcendir el món de les aparences que sovint envolta Gala i Salvador Dalí. Construir un nou discurs és possible, sobretot quan la imatge, com més el cas, és capaç de transgredir una lectura convencional per donar espai a la imaginació en el seu sentit més ampli.
De seguida al Supermatí entrevistarem els responsables de la vaga de la neteja de pals, perquè ja fa 4 dies que funciona, ja fa 4 dies que hi ha vaga de la neteja a pals i creiem que cal explicar-ho, cal parlar amb ells. De fet, aquesta tarda es reuneixen amb l'Ajuntament i els preguntarem amb quina idea hi van en aquesta reunió amb el nou Ajuntament, amb el nou alcalde, en Carles Pi. Abans, però, atenció a això és important, eh?
Dies 22 i 23 de juny, el Festival Ítaca programa una doble nit de concerts amb Pupiles, Doctor Prats, Lil Davi, Roba Estesa, Els Catarres, Oques Grasses, Berri Xerrac i DJs del Prestigi. A Ràdio Capital sortegem un abonament doble per anar-hi els dos dies.
El vol?
Per aconseguir-lo has d'enviar una nota de veu al 640 740 287 cantant un fragment d'alguna cançó dels grups o artistes que trobem al cartell.
In the night.
Recorda-ho, 640-740-287.
Necessites canviar la nevera?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 150 models diferents perquè triïs el que més t'agradi.
Ah, i a preus de magatzem. Combibalai A++ per 429 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Música, estiu i Empordà amb el Festival Ítaca.
Vine i gaudeix del primer festival d'estiu a la Costa Brava amb Diego El Cigala, Albert Pla, Els Catarres, Oques Grasses, Núria Graham, Pegasus, Judit Nederman i molts més.
Entrades a itacacultura.cat.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Guixos, Carles Motes va
aprofitar la visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Ha tingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Hola, sóc la famosa merda del WhatsApp i t'he d'explicar una cosa molt important. Saps que puc salvar-te la vida? Com ho sents? Gràcies a una simple prova de Femta pots evitar tenir càncer de colon. D'una manera higiènica, còmoda, senzilla, uneix-te a les nostres segudes que farem per tot el país per parlar d'aquesta malaltia. A més, si tens entre 50 i 69 anys, és especialment important que et facis la prova. Informa-te'n en el teu centre de salut. Jo m'assec contra el càncer de colon. I tu? Això no t'ho dic jo. T'ho diu l'ASC Catalunya contra el càncer. ASC.es 900-100-036.
Són les 8 i 28 minuts. Avui els representants del comitè de vaga de la neteja, del servei de neteja de Pals, de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, es reuneixen amb l'Ajuntament de Pals, amb el nou govern liderat per l'alcalde Carles Pi. Es reuneixen per intentar acostar negociacions amb una vaga de la neteja que ja fa dies que funciona. De fet, va arrencar aquest dissabte, per tant, han passat. Avui és el cinquè dia de vaga. Perquè ens expliqui els motius d'aquesta vaga i què és el que reclamaran el nou alcalde, tenim amb nosaltres el portaveu d'aquest comitè de vaga, que és en Jordi Teixidor. Senyor Teixidor, bon dia. Ara sí. Senyor Teixidor, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem, vostès avui es reuneixen amb el nou govern. Hi ha hagut algun contacte previ amb l'entorn del nou alcalde, en Carles Pi?
No hem tingut de moment cap notificació ni cap reunió. Simplement ens va comunicar l'empresa, suposo, la seva inseguretat o sigui, a veure, suposo, les bessures, i l'empresa ens va reunir a través del Departament de Medi Ambient aquesta tarda a les 5:30.
Tenia gaire sentit fer una vaga, encetar una vaga el dia en què s'estrenava el nou govern, sabent que les persones amb qui vostès havien negociat, concretament amb en Sergi Brull, l'exalcalde, seguirien el govern, però no tenia números de repetir com a alcalde i de tenir les màximes responsabilitats?
Sí, tenia sentit perquè, a veure, vàrem frenar una vaga, nosaltres vàrem frenar la vaga de Setmana Santa a l'espera de que fessin el ple extraordinari i, bueno, les nostres demandes no eren més econòmiques, eren garantitzar uns drets bàsics en el nostre treball. I, bueno, el que no li costava diners a l'Ajuntament, això, doncs, bueno, ho va deixar-ho arraconat i va dir que ens espavilaríem amb la nova empresa. I sí que varen aprovar el 2% de... Perdoneu. El 2%, que la puja del 2% de l'any 2019, però la puja de l'IPC, doncs també ens espavilaríem amb l'altra empresa. Quan ell, en una reunió privada amb tots els treballadors presents, es va comprometre a posar en ple totes les nostres demandes.
Sí, però el que jo li preguntava era més aviat si no hauria estat més lògic esperar a que s'hagués format el nou govern i veure amb quines idees arribava el nou alcalde.
Sí, això és que ho entenc, això sí que ho podríem haver fet, però com que ja la vaga estava convocada per Setmana Santa i després, si no es complia el que havíem demanat el dia, diguéssim, en el ple extraordinari, doncs aquesta vaga ja estava convocada el dia 15 de juny. Què passa si haguéssim anul·lat també aquesta vaga? Ja no ens agafen de debò, o sigui, ja no t'agafen en sèrio i et veus obligat, doncs, bueno, a dir, què negociem? Si també hem tirat enrere aquesta vaga. La idea era ensenyar que som capaços de fer la vaga, negociar ara sota pressió i esperar la bona voluntat del nou alcalde, a veure cap on ell porta les negociacions.
És a dir, va ser una manera és una manera de pressió al nou alcalde que acaba d'arribar.
Correcte.
El 50%, els serveis mínims són del 50% a la neteja de platges i el 33% en la recollida de rebuig i neteja viària. S'estan complint?
Sí, correcte. Sí, ahir varen sortir la recollida d'escombraries, la neteja viària, i com marca l'article 1C que tenim en el nostre compromís amb la Generalitat i l'Ajuntament, doncs, bueno, avui ha tornat a sortir el camió i en el seu punt on ells varen acabar, avui han continuat fins a completar tota la recollida, que és el que significaria els serveis mínims.
La platja... Això vol dir, els serveis mínims en recollida de rebuig i neteja viària és un camió diari?
Podríem dir, més que un camió diari, seria una recollida cada 72 hores. Una recollida total de 72 hores i una neteja total de cada 72 hores.
I l'última es va fer ahir?
Correcte. Bueno, l'última i primera. Avui han sortit també camions i neteja viària.
Per tant, la d'ahir va ser de platges?
No. Les platges surten cada dia. Surten cada dia, treballen 3 hores diàries, que és el que significaria el 50% de la neteja de platges. El camió surt cada 72 hores, que és surt el dimarts i hauria de sortir dissabte, però surt avui per completar el que seria la jornada de serveis mínims. Que ahir, igual que neteja viària.
Que ahir no es va completar.
Ahir no es va completar.
Mm-hmm. Dèiem, clar, la neteja de platges vol dir la neteja de la sorra, no? No de l'entorn de la platja de Pals, diguem.
No, entorn. O sigui, no ha d'afectar el turista, això. La idea és, si es fa el 50%, doncs es fan papereres, es escombra una miqueta els carrers que es vegin nets, però en lloc de fer la jornada completa, fa la mitja jornada.
Val. Avui tenen reunió amb qui ha de participar en aquesta reunió, a part de vostès?
Doncs participem el que és el comitè de vaga, participem també el nostre delegat i el sindicat, l'altra banda hi ha l'empresa, amb el cap de contracte, el cap de província, i per una altra banda teníem l'alcalde i amb el tècnic de medi ambient.
Els motius, repassem els motius que els han dut a fer aquesta vaga. Recordem que ja van amenaçar amb una vaga indefinida per Setmana Santa, que seria durant la Setmana Santa i també el 15 de juny, tal com ha acabat sent. Si no m'equivoco, anem a fer un repàs. Sí. Vostès reclamaven un augment de sou del 2% i també millores en les condicions de treball. Això estava pactat amb el govern, que es faria així.
Exacte, amb en Sergi Brull havíem pactat, per ser explícits, el blindatge dels nostres horaris, que no ens els poguessin partir. El que havien també demanat, que era molt important, que dintre del canvi de l'empresa ens haurien de desplaçar, si ens havien de desplaçar més de 7 quilòmetres del nostre lloc de treball, doncs que se'n fes càrrec l'empresa, o en aquest cas, si l'empresa no es volia fer càrrec, que se'n fes càrrec l'Ajuntament. I, per últim, seria el més important per nosaltres, era la finalització del conveni el 2022. Així, d'aquesta manera, no tornàvem a tenir cap procés d'aquest, així, anem a dir, conflictiu. I una tranquil·litat fins a l'espera que hi hagi una bona entesa entre empresa i treballador, i aquests 4 anys serien una tranquil·litat per tots.
Clar, això ara està aquest servei, el servei de la neteja de Pals, està en mans de la concessionària Fomento de Construcciones y Contratas.
Correcte.
Que és on treballa vostè, entenc.
Sí.
Però aquest contracte està en un procés administratiu, en un contenciós, per veure si és vàlid o no.
Correcte.
I el compromís, segons ens ha explicat a nosaltres en Sergi Brull, era totes aquestes millores en les condicions, eren comprometre's a mediar en la negociació amb la nova empresa, segons s'assegura des de l'anterior consistori. Ells diuen que no van prometre que això es faria a partir de ja.
Sí i no. El senyor Sergi Brull es va comprometre amb els treballadors en ple que mediaria ell entre l'empresa i que miraria de posar això en el ple extraordinari. Els treballadors van manifestar les seves inquietuds de que aquesta empresa que entra no respectés res dels nostres convenis ni res, perquè hi ha una intranquil·litat entre el personal. I així arribaran manifestant en Sergi Brull, i en Sergi Brull, entre tots els treballadors, es va comprometre a posar això en ple. Totes les nostres demandes. Al moment que ens trobem en el ple extraordinari, només ens fa la puja del 2%, i, com ell ja va dir, doncs això ja ens espavilarem amb la nova empresa. Ell té molta confiança amb la nova empresa que entra, però nosaltres no la tenim pastat tota la confiança, no els coneixem.
Però per fiscalitzar la feina del senyor Brull, de l'anterior alcalde, ell es va comprometre a portar totes aquestes demandes al consistori i que fos el consistori qui les aprovés i a partir de llavors fossin vigents, cosa que implicaria una despesa important per l'Ajuntament en aquell moment, perquè això, si es fa i se li demana a l'empresa concessionària que ho dugui a terme, això s'ha de pagar i ho ha de pagar l'Ajuntament. Es va comprometre-ho a portar-ho a partir de ja, o a partir que entrés en funcionament la nova empresa que tenia la concessió o que tingués la concessió?
No, el moment que això s'aprova en ple és del minut que s'aprova en ple, i pot ser el mes següent o aquest de 2 mesos. O sigui, aquí ja no és a l'espera si entra o no entra l'altra empresa. Això ha de ser automàtic després de l'aprovació del ple.
Això és el que li pregunto si en Sergi Brull s'havia compromès a portar totes aquestes millores en les condicions de treball al següent ple i que es fessin efectives pràcticament immediatament.
Sí, això és el que es va comprometre entre tots els treballadors. El document que ens va enviar després a nosaltres hi posava que només ens donaria el 2% i el que s'havia parlat en aquella taula era tot el contrari. Vam esperar a veure que si en el ple ens emportàvem alguna sorpresa, en el ple extraordinari, perdoneu, i en el ple extraordinari doncs no ens vam emportar, sí, ens vam emportar la sorpresa, només es va aprovar el 2% fins al final del 2019 i a l'IPC i, diguéssim, i totes les altres demandes que no costen diners a l'Ajuntament, doncs, bueno, això ja ens espavilarem novament amb l'altra empresa. O sigui, el que ens havia promès amb una taula rodona, doncs això no ho ha complert. Però sí que ha complert el que va enviar en el document del 2%, que és el que ell tenia com a idea principal.
Mm-hmm. Avui, quines opcions hi ha que s'acabi aquesta vaga?
Bueno, tenim l'esperança que bueno, tenim molta esperança de que això, tot això se solucioni avui i bueno, amb ganes de tornar tots a la feina com normalment. Tenim l'esperança que sí, que ho aprovi tot i que tot vagi bé.
Per tant, vostès, si avui no s'aproven totes aquestes peticions perquè s'apliquin a partir de ja o immediatament, o pràcticament immediatament, vostès no aixequen la vaga?
Correcte. Si no s'aprovés això o no hi ha una voluntat de l'Ajuntament perquè segueix amb tot el mateix, doncs seguiríem amb la vaga.
L'Ajuntament té marge per aprovar-ho, això, sabent que el contracte actual, perquè això implicaria modificar el contracte, sabent que el contracte actual està en un procés administratiu, l'Ajuntament té marge per aprovar-ho, això?
Home, l'Ajuntament té marge d'aprovar-ho si parla amb l'altra empresa i l'altra empresa donés l'okay, de dir, si entrem, quan entri l'empresa nova, ell ha donat l'okay previ perquè la nostra empresa ho pugui aprovar, doncs, en principi, el marge hi és completament.
Es refereix a demanar a Fomento que ho apliqui ja.
Exacte. Amb l'autorització de l'empresa que té que entrar.
Que té que entrar, que ha d'entrar a partir del desembre, m'ha dit?
Sí, desembre, suposo, si tot va com... Bueno, des de justícia ja sabem com va, però podria ser que a partir del gener tinguéssim aquesta empresa. Mm.
Perquè, clar, això vostè m'està parlant de demanar a l'empresa. Vostès es conformarien si l'Ajuntament de Carles Pi fa aquesta petició i es compromet a demanar-ho, tot i que després Fomento i la nova empresa diguin que no?
Si l'altra empresa diu que no i Fomento digués que no, doncs seguiríem amb la vaga per endavant nosaltres.
Per tant, no depèn exclusivament de l'Ajuntament?
No.
La resolució d'aquest conflicte?
No. Depèn també de totes les parts. Des de l'empresa, l'altra empresa, per nosaltres no estem negociant amb l'altra empresa, o sigui que jo suposo que l'Ajuntament ja s'espavilarà amb l'empresa entrant, però sí que ens preocupa perquè el problema és entre l'empresa que tenim i l'Ajuntament.
La resolució, per tant, passa per aquesta possible negociació entre l'Ajuntament i també la nova empresa. Com es diu la nova empresa que ha d'entrar a fer el servei?
La nova empresa, per el que ens han comunicat, és Servitransfer.
Servitransfer. I, clar, tot això depèn d'ells dos, de l'Ajuntament, de les dues empreses. Entenc que quan s'acabi el contracte amb Fomento de Construcciones y Contratas, els treballadors passen directament a treballar per Servitransfer.
Correcte.
No és que després es faci una nova selecció i que la nova empresa porti nous treballadors. Les condicions de treball les marca l'Ajuntament en el contracte?
Perdona, no he entès la pregunta.
Dic, les condicions de treball, perquè la gent ho tingui, clar, és a dir, quina és la capacitat de l'Ajuntament per definir quines són les condicions de treball de treballadors que no són estrictament treballadors de l'erari públic, és a dir, no són treballadors de l'administració pública, però sí que fan un servei públic. L'Ajuntament, què hi té a dir o què defineix dins d'aquest contracte?
Doncs la veritat, això ara mateix ho ignoro, no no sabria què dir ara mateix.
Perfecte, d'acord, no, cap problema. Doncs, escolti, l'emplaço a seguir-ne parlant aquests propers dies per veure com es resol aquesta vaga, si és que hi ha alguna resolució possible, i a veure què és el que diu l'Ajuntament i què diu Fomento de Construcciones y Contratas aquesta tarda a la reunió d'avui. Moltíssimes gràcies per passar avui al supermatí.
Vale, doncs gràcies a vosaltres per atendre'ns.
Que tingui molt bon dia.
Bon dia.
Són 3:15 clavats de 9 del matí. És l'hora de repassar què és el que passa més enllà de les fronteres del Baix Empordà. L'exministre socialista Celestino Corbacho trenca amb Manuel Valls i s'uneix al grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Corbacho comunica a la direcció del Partit Liberal que hi serà com a independent.
Ahir mateix, Corbacho ho va comunicar primer a Valls i després a la direcció de Ciutadans a Catalunya, a la qual ha explicat que formarà part del grup municipal dels tarongers com a independent. Amb Corbacho, sota les directrius de Ciutadans, el govern de Colau ja no pot tenir una majoria absoluta de 21 vots, sumant Barcelona en Comú, PSC i els fidels a Manuel Valls.
El fiscal atribueix la semillibertat d'Oriol Pujol al fet que governi el partit hereu de Convergència Democràtica de Catalunya i sigui fill de l'expresident Jordi Pujol. El Ministeri Públic creu que l'aplicació de l'article 100.2 és un tercer grau encobert i una falta de respecte a les resolucions judicials.
En el seu escrit, el Ministeri Públic apunta que la Junta de Tractament no inclou cap justificació de per què sortir a treballar i a fer voluntariat contribuirà al tractament de l'intern. I més tenint en compte, diu, que amb tota seguretat sempre tindrà feina i uns ingressos molt superiors a la mitjana de la resta d'espanyols. També insisteix que el propi Tribunal Constitucional estableix que quan els delictes són socialment greus, la sanció ha de ser efectiva.
L'estat espanyol supera les 100.000 sol·licituds d'asil pendents de resoldre. La Comissió d'Ajuda al Refugiat qualifica Pedro Sánchez de gran decepció i lamenta el seguidisme de l'extrema dreta.
L'organització assegura que entre gener i maig es van rebre 46.000 noves peticions, a les quals cal sumar les acumulades altres anys. Les xifres apunten a un nou any de rècord tant a l'Estat com a Catalunya. El 2018, Catalunya va registrar més de 8.000 peticions i enguany ja ha superat les 6.000. El CEAR qualifica la política d'asil de Pedro Sánchez de gran decepció i lamenta el seguidisme tant a l'Estat com a bona part de la Unió Europea de les posicions més beligerants defensades per governants d'extrema dreta.
Doncs aquestes són les notícies, això és el que passa arreu del món. I ara centrem-nos una mica, posem el focus a casa nostra i en l'activitat cultural del Baix Empordà i de tot l'Empordà per complet. Anem fins a l'Escala, on avui comença la Riba Market Night. Martí Seguer.
La millor hora per passejar entre les paradetes del mercat d'estiu de l'Escala és quan el sol ja és a punt de caure i la lluna es fa present. Per aquest motiu, tots els dimecres, des d'avui fins al 28 d'agost, podeu gaudir de la Riba Market Night, que comença a les 7 de la tarda i que s'allarga fins les 12 de la nit.
I si anem cap a Platja d'Aro, a partir de divendres arriba una nova edició del Xalaro.
El Xalaro es celebra aquest cap de setmana a Platja d'Aro, farcit d'espectacles, música, circ, clown, teatre i animació. Es fa al Passeig Marítim i aquest divendres, a partir de les 9 de la nit, per exemple, hi podrem veure en Peyu, amb el seu humor, i després al concert d'Obeses.
Moltes gràcies, Martí Seguer.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Encara no tens aire condicionat?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 50 models diferents per triar. Vine i t'assessorarem.
Ah, i a preus de magatzem. Aire condicionat Hyundai Inverter per només 379 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Ja queda molt poquet per la primera gran festa de l'estiu a la Costa Brava. Dies 22 i 23 de juny, el Festival Ítaca programa una doble nit de concerts amb... Els Catarres, Oques Grasses, Doctor Prats, Berri Xerrac, Roba Estesa, Lil Dami, Pupiles i DJs de prestigi per allargar la festa fins a la matinada. El dissabte 22 i el diumenge 23 de juny, celebra la revetlla a Ítaca Sant Joan. Últimes entrades a itacacultura.cat.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Supermatí a Ràdio Capital.
Són les 8 i 50 minuts, d'aquí 10 minuts arribarà el Marc Clapés amb el Matí Capital. Ara hem de parlar amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bon dia.
Com estàs?
Bé. A punt d'obrir, ja.
A punt d'obrir, eh? A quina hora obriu?
Sí. A les 9.
A les 9. Home, doncs mira, t'agafem a...
Sí, ja tenim temps.
A l'hora d'obrir. Sí. Amb la Teresa, cada dimecres parlem de les novetats editorials, de llibres que ens porta i cada dia aprenem molt. T'anava a preguntar, a l'estiu, ara això prèvia de l'estiu, allò que ens ve molt de gust a la platja i llegir, ho notes, això? Ho noteu, l'increment de vendes de la gent que es proposa anar a la platja i llegir o anar a la piscina i llegir?
Sí, bé, sobretot nosaltres, tant en aquesta zona tan deliciosa com l'Empordà, gent de segona residència sí que tenen la llibreria com a punt de referència i quan arriben per començar les vacances és allò emplenar la nevera i anar a buscar lectura. Són un parell de coses que fan alhora, no? I és molt agradable perquè ve la família sencera i normalment cada un volta pels seus espais preferits. Vull dir, la família es dispersa per aquí a la llibreria i vas veient doncs, segons l'edat i segons els gustos, uns cap a una banda, altres cap a l'altra. Quan han pres la decisió és allò de tu què has triat, i se'n van així amb el material per una setmana de lectura. Mm-hmm. I és molt agradable. També hi ha una cosa que es nota molt i és el tema. És a dir, hi ha lectures d'estiu. Lectures d'estiu, em refereixo a, què sé, la novel·la d'intriga, doncs probablement és una novel·la que a l'estiu, per poder-la llegir més, com et diria, menys concentrat en l'exterior, el que dius de plaja, tu és l'hivern, doncs llegeixes a casa habitualment o no, a interior, llavors no tens tants inputs, no tens tantes distraccions. Doncs es trien les novel·les en relació a la capacitat de concentració que tindràs.
Clar.
O la llargada, perquè també si tu agafes un llibre de 700 pàgines, doncs no el llegeixis si només tens mitja hora al dia, val més agafar-lo quan ja tens una horeta o dues per llegir i seguit en la mesura que et doni la gana, no? Allò, havent dinat, doncs una estona llarga en la que et pots relaxar i pots anar llegint sense mirar el rellotge.
Uh-huh. Va, doncs de quina novetat parlem avui?
Doncs avui no us parlava de novetats, avui us esperava per donar-vos a fer un recordatori de que es va donar el Premi Llibreter dilluns passat, abans d'ahir, i el Premi Llibreter té molt de prestigi perquè ara ja fa 20 anys que es dona, és un premi que no té reconeixement econòmic, però sí que té molt de reconeixement per als escriptors que l'han rebut, i és perquè els llibreters votem entre tots els llibres que s'han publicat un any, en aquest cas el 2018, i els proposem a un jurat, el qual es llegeix els textos que es proposen, i es tria un llibre que, pel criteri llibreter, no ha tingut les vendes, el reconeixement, i la gent no l'ha detectat. I llavors dius, escolta, aquest llibre és molt bo, i pel que sigui, doncs no ha sortit a premsa, que poden ser molts motius, o, vull dir, està en una col·lecció, en una editorial que potser no és gaire coneguda, i llavors els llibreters el votem, i premis llibreters han sigut molt, molt importants. La Blanca Busquets, per exemple, té una vida diferent després del Premi Llibreter, o la Maria Mercè Quartiella, hi ha molta gent que el seu nom s'ha posicionat a partir del Premi Llibreter.
I qui va guanyar?
Llavors, hi ha cinc categories, diguem. La categoria de literatura catalana, i que a més és la que d'alguna manera més es vigila aquí a Catalunya, és per un noi que es diu Paul Beckman, que viu a Barcelona, que té 28 anys, el noiet, i que és la seva primera novel·la, o sigui que això no sé si havia passat mai. Primera novel·la, 28 anys, havia escrit algunes narracions curtes i tal, però no té molta llibre editat sobre les prestatges de les llibreries. La novel·la que ha guanyat el Premi Llibreter es diu precisament Novel·la, que ja us podeu imaginar les dificultats que hi havia quan un client venia a buscar una novel·la que es deia novel·la, li vinc a buscar una novel·la, llavors hi havia sempre una conversa molt estranya. A l'editorial és Quaderns Crema, per tant, el títol, diguem, el llibre més destacat ara i que probablement trobareu a sobre de totes les llibreries que estan atentes i que tenen empatia amb el Premi Llibreter, i trobareu una novel·la sobre la taula que es diu Novel·la, i que és d'un noi molt jove que es diu Paul Beckman, de Quaderns Crema.
I és la que havies votat tu?
No vaig votar. Ah. Mira, no vaig votar, i et diré per què, i és que moltes vegades trobo que votar no n'hi ha prou si no puc fer comentaris llargs. Trobo a faltar, a vegades, dir, mira, m'agrada aquest, però per això... I si no puc dir el perquè de les coses, em quedo com una mica així frapada. No ho havia fet. Altres anys sí que ho hem encertat bastant, però bueno, és que se'n presenten... Cada llibreria en presenta 5, i després totes van en el jurat. Vull dir que estem parlant d'una quantitat de títols important.
Molt bé. I de què va novel·la? Què ens explica?
La novel·la és una mica aquestes novel·les òperes prima que molts escriptors fan, que és un alter ego, que és el mateix escriptor que vol escriure una novel·la, precisament està sortint amb una noia i vol tallar amb aquesta noia, ja en el primer capítol ens explica que vol tallar amb aquesta noia, l'espera, la convoca, li demana que vagi a un bar dels més cutrers de la ciutat per poder-li dir en un lloc i un entorn que ja tot hi acompanyi, que ja tot sigui una mica desagradable, que la vol deixar perquè surt amb una altra dona. En realitat, el que vol és continuar escrivint i crear d'alguna manera l'argument per la seva novel·la. Llavors, és, el personatge, ell es diu Paul Beckman amb dos N's al final, i el personatge es diu Beckman amb una N, vull dir que més pistes de què està parlant d'ell mateix, impossible. Yeah. Evidentment, no sé jo, perquè no hi he parlat, però dedueixo que tot el muntatge és una invenció absoluta, però escriu a partir de l'experiència de la creació, de la inseguretat de la primera obra, de les relacions actuals amb... Bueno,
Què, llegim un fragment de 40 segons?
Vinga, us busco el primer capítol, que és una mica com que ja sabeu què està fent aquest noi i quina intenció té amb la, aquesta noia, pues, i així veureu una mica l'estil de la literatura. Vinga. Va, doncs ens diu que per primera vegada ella arribaria tard. En Beckman, assegut a la terrassa del bar més decadent de la ciutat, buidava la copa de cervesa. Amb la punta dels dits contra la superfície metàl·lica de la taula, repetia un motiu de semicorxeres. La mirada traçava panoràmiques. 5 segons d'esquerra a dreta, 5 segons de dreta a esquerra, intentant identificar, amb recança, expectant, el moment en què ell havia d'aparèixer. Com se suposava que havia d'actuar? Potser valdria més flagel·lar-se sense pietat, agenollar-se, plorar desconsoladament, petonejar-li les sabates, perdona'm, sisplau, perdona'm. Així la culpa quedaria compensada per l'exhibició de penediment.
Teresa.
Aquesta... Dedueixo't que se'ns ha acabat el temps.
Sí, se'ns està acabant el temps.
40 segons, sí. Molt bé.
Sí,
bueno,
sí.
Doncs ja ho veieu, eh? Ja teniu un tast del Premi Llibreter 2018 i bé, que la gent que s'animi ja ho sap, n'hi ha 4 més, eh? Vull dir, hi ha altres literatures, àlbum il·lustrat, literatura infantil i juvenil, vull dir que...
Perfecte.
Que fan molt bona feina.
Moltes gràcies, que tinguis molt bona setmana.
A vosaltres també. Adéu-siau.
Adéu. I amb la Teresa Calabús arribem justament al final del programa i tornem demà. Que tingueu molt bon dia.